dissabte, avui 6 de juliol, aquesta sintonia especialment diferent a la que estem habituats a escoltar.
Us pensàveu que no érem nosaltres, eh?
Ara apareix aquí un senyor gran. Hola, benvinguts, avui parlarem...
No sé.
Doncs donem la benvinguda a la Summer Season, i és que ha arribat l'estiu i avui és la primera setmana de juliol i, per tant, com us hem anat prometent al llarg de les últimes setmanes, el Penedès Cap de Setmana estrena la temporada que hem batejat com a Summer Season, la temporada d'estiu, on hem donat vacances als nostres col·laboradors habituals, estan descansant i gaudint de l'estiu, excepte un parell que els hem repescat, perquè hi ha gent que de normal ja no descansa. Doncs tampoc
ja
cal... Escolta'm, no quan
cal.
Algú no descansa de normal, tampoc se l'ha de forçar.
Nosaltres tampoc descansem.
I què? Però bé.
Bueno,
el cap fa el que fa. El cap de vegades se'n va una mica. No. Llavors, el que hem fet ha sigut... fer noves seccions amb nous col·laboradors que us anireu trobant al llarg del dia d'avui, al llarg del dia de demà.
Dia de descobriments.
I tot això serà tot el juliol i tot l'agost. Llavors, dit això, si us sembla, hem estrenat sintonia, estrenarem també després capçalera. Així que, si us sembla, comencem i donem pas a la temporada de la Summer Season amb la nova capçalera. Doncs arrenquem el dissabte d'aquesta Summer Season amb la primera secció especialment escollida per vosaltres. En aquest cas, a càrrec d'una persona ja que forma part del programa habitualment.
És família.
És el Pere Bolet amb una secció que ara ens explicarà de què va. Bon dia, Pere, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Va ser la primera secció. Comencem amb el millor pel principi.
El millor al principi. I tanquem demà, ja veurem amb què tanquem. Avui comencem amb el Pere. Pere, explica'ns una mica què és aquesta secció que ens has preparat.
Bueno, us porto... No la secció de l'estiu, la secció de la dècada.
No fotis.
Quins nervis.
L'accessió es diu Hippie o Pàtria.
Ahà.
I vosaltres jugareu en aquesta secció.
Tu ets el hippie o la pàtria?
Ja ho veurem. És un joc.
És un joc
on vosaltres sereu les responsables de salvar o el català o la Terra, o la humanitat.
Vale.
O el clima.
Ai, no fotis.
Vale. Jo m'estava imaginant... Triareu
si sereu hippies o si sereu patriotes.
M'estava imaginant els hippies de Thor, en plan pistoles.
No sé si haguéssim salvat gaires coses, aquella gent.
S'ha quedat més al marge, per això.
Perquè vosaltres sabeu que el català està a camí de l'extinció.
Sí, estem malament.
Però també està a camí de l'extinció la humanitat, la Terra, el clima, la natura, no? Què s'acabarà abans?
Déu dirà.
Si s'acaben els catalans, s'acabarà la humanitat.
Jo crec...
Perquè som l'únic de bo que hi ha.
Ah, i no hi haurà ningú Menorca, llavors?
Ui, sí que hi haurà.
Algun català hi haurà.
Sí. Mira, jo amb això de Menorca pensava, dic, no li has de dir a la gent que vas a Menorca, perquè llavors fas crida i tothom hi va.
És inútil, que és
al·lucinant, perquè tothom ja hi és.
Ja hi és.
Tothom ja hi és.
És que aquella illa no sé com s'aguanta encara,
sí, sí.
Tota la gent que hi ha, si saltessin a la vegada...
Això ho diu ma mare, però també. Un dia enfonsarem l'illa.
És que és veritat.
Però jo estic traumatitzada de l'últim cop. Jo no sé per què encara hi neu. O sigui, jo l'última vegada que hi vaig anar i em vaig trobar les platges plenes, que no es podia entrar, a les 7 del matí...
Escolta, també vaig dir, jo no torno. De matinar per anar a la platja.
No, però el que hem de fer és anar-hi nosaltres, perquè, a veure, Menorca és nostra.
Ah,
vull dir, no pot ser ni dels gavatxos, ni dels anglesos, ni dels italians, que ja comencen a anar, ni molt menys dels espanyols.
Hem de ser natos, els de les 7 del matí, doncs.
Exacte. O sigui, Menorca ha de ser nostra i no hi pot haver lloc per ningú més. Per tant, tothom... A Menorca.
Vinga, a parlar català.
A mi allò em va traumatitzar d'una manera.
No hi tornis a Menorca, no.
Ja us ho deixo per vosaltres.
Perfecte.
Molt bé, doncs, hippie o pàtria? En què consisteix? Jo us aniré posant dilemes. Un dilema pel català. O sigui, un dilema en què haureu de triar salvar o el català o el món. O el clima, o la natura.
Ostres, sí? Hem de justificar la resposta.
Clar, llavors debatem una mica aquí i a veure amb què us quedeu.
Vale.
I cada dia salvarem o el català o el món.
Anem juntes?
Sí, anem juntes. Us heu de posar d'acord.
Menys mal.
Us heu de posar d'acord. Va, doncs, comencem.
Som-hi.
El primer dilema és... Vosaltres heu notat que cada cop es diu menys sisplau i es diu més per favor? cosa que és una...
Ah, que es diu per favor.
Castellanada, com una casa de pagès.
És que jo dic porfa.
Bueno, el porfa ja...
Porfis.
El porfa ja és de Vox.
Porfis.
Jo crec que de normal utilitzo, si us plau, però quan estic molt apurada, en plan... Ai, no, per favor. Saps? Com quan estàs més apurat és el per favor. Tot i estar malament.
Jo no... Depèn del context.
Quan dius per favor?
Per favor és en confiança.
Sí?
I, sisplau, és en un context més formal.
A mi no m'has dit mai per favor.
No, perquè tu ja potser no tinc ni educació amb tu. Passa'm això.
Nena.
Jo també ho sento molt quan la gent s'indigna. Home, per favor,
clar,
eh?
Clar, quan estàs apurat, que ja no aguantes la situació, és un per favor.
Doncs...
Pesa més.
Clarament, és clarament una castellanada.
Sí, clarament.
Una casa.
Clarament.
No està acceptat, eh?
No.
És
I,
por favor.
I a la televisió ho sento moltíssim. Uf. Moltíssim. Aquella sèrie que vam fer que estava bastant bé de l'Acadèmia, que era dels futbolistes i tal, que era... De...
Allò que vas mirar del Miqui Núñez?
No.
Ah,
no. Allò era el Jo mai mai. Aquesta sèrie l'havien de gravar a Camp Joliu, però com que hi érem treballant van dir que no.
Ah, doncs no sé quina sèrie.
Doncs estava tota l'estona dient, per favor, per favor, però... O sigui, cantava moltíssim.
No hi ha lingüistes,
bueno,
en aquella
llavors,
sèrie.
Llavors, què trieu? Salvar el sisplau o salvar de la plaga de meduses que tindrem aquest estiu... A tot arreu. A tot arreu hi haurà meduses. Perquè sabeu que les meduses tenen un cicle de vida molt curt, que és de 2 mesos.
Oh,
però,
doncs,
com que cada cop l'aigua està més calenta i durant més temps, llavors, clar, tenen més temps per reproduir-se i que vinguin noves generacions de meduses i tal. Enteneu el que vull dir?
Sí.
Per això cada cop hi ha més meduses. Si fa més calor abans, neixen les primeres abans, per tant, aquestes tenen temps de tenir més fills i, per tant, a mesura que va passant l'estiu, tenim encara més meduses. A més, que els hi falten depredadors, com les tortugues. Bueno, que el canvi climàtic ens portarà moltes meduses. Llavors, vosaltres...
Les tortugues mengen meduses, eh?
Sí. Entre d'altres. Heu de triar. Què salveu? El sisplau o l'estiu sense meduses?
Jo aviam, tiro pel sisplau.
A mi les meduses me les surten.
A mi també.
I a més, aquest any la calor està arribant però, o sigui, bastant tard. Per tant, no n'hi haurà tantes, perquè no han tingut temps. El temps que elles estiguin a l'aigua no coincidiran el temps que jo estigui a la platja, o almenys en menor quantitat.
I pensa que si hi ha meduses sempre queda l'opció piscina.
A la piscina també s'hi pot anar.
No
es pot fer una remullada.
A mi em consta que Menorca està patat de meduses.
Està patat de meduses.
Així netegen a la gent.
Exacte.
Ah,
exacte.
Mira, molt bé.
Això està molt bé. La gent deixaria d'anar a Menorca perquè hi hauria més meduses. I a més, hi anirien dient, si us plau. Ah,
sí.
Molt bé. Salvem els seus plaus.
Molt bé. Doncs un punt per la pàtria. Enhorabona.
Enhorabona, pàtria. Ha sigut tot un honor defensar-te.
No hi ha premi ni res.
No, ja m'imagino que aquí no es guanya res.
Premi és el catalanisme.
Molt bé, següent dilema. Sabeu, aquella part de l'àpat que va últim, els dolços, com es diu en català correctament?
Ah, jo
les
sempre
postres.
Ho dic malament.
Les postres, efectivament. No es diu ni el postre, ni els postres, ni... Es diuen... Les postres.
Aquesta paraula és un liu amb tots els idiomes, perquè en anglès és aquell false friend, no es diu false friend en aquest cas, que és el mateix desert que postre, que jo mai he entès quan vull un desert i quan vull un postre. O sigui, a dia d'ara no sé com es diu postre en anglès, no sé si és desert o dessert o alguna cosa així.
Ah, en
anglès crec que és amb dues S's, no? Crec.
No ho sé. Ara no t'ho sé dir, però és que a més, o sigui, encara que ho tingués escrit, tampoc t'ho sabria pronunciar bé.
Jo sempre ho he dit igual, doncs.
Doncs es diu diferent.
Sort que no en demano gaire.
Una cosa és demanar un postre i l'altra és demanar un desert.
Un desert.
I a més, en francès crec que també té algun liu així. Bueno, en qualsevol cas és una paraula
difícil. Però feina tenim per salvar el català com per salvar els altres.
Saps què m'agrada molt del francès? El petit dejuni.
A mi això no m'agrada.
És algo tan finet, tan... Oh.
Saps què no m'agrada a mi del francès? El cafè amb llet?
Cafè olé.
Es diu cafè olé. A mi em sembla tan espanyol dir
cafè
olé. O sigui, em sembla espanyolíssim. No m'agrada demanar un cafè olé. Bueno, em sembla nefast.
Doncs, què preferiu? Salvar les postres o salvar la xocolata?
Oi.
La xocolata, es veu que hi ha d'una època de molt males collites de xocolata i el canvi climàtic i l'especulació financera i les mines il·legals que hi ha a Costa d'Ivori i a Ghana estan destruint molts cultius, que es veu que la xocolata pujarà de preu una barbaritat els propers anys, que serà un desastre. Llavors, què salveu? Les postres o la xocolata?
Aviam. No, perquè mires amb cara trista.
Sí, jo perquè ho tinc claríssim.
La xocolata.
Sí.
Mira, jo crec que els catalans tenim una cosa que ens distingeix i és que fàcilment som derrotistes. I crec que la paraula les postres difícilment ja remuntarà.
Jo ja dic els postres.
Ja, de fet, ni sabies que es deia així. Llavors és difícilment remuntable aquesta jugada. En canvi, la xocolata, tu pots anar al restaurant i de postres demanar-te xocolata.
Sí.
Això també t'alegra.
Sí.
Jo tiraria cap a la xocolata.
Jo
em sap greu per les postres, però...
Sucre què és? El sucre o la sucre?
No, això és un tema que ara no obriré perquè no ho sé. Ah. El Pere ens ho dirà.
Amb el sucre?
El
què
sucre.
Vol dir la sucre?
La su... És que jo sempre... Això sempre ho faig malament.
Per què?
Postres i sucre. No hi poso el...
El sucre, de tota
toca,
la vida.
L'article que toca. No, no m'entra.
Això és perquè fas masses pastissos i et lies amb la farina i el sucre.
El sucre... Xocolata.
Xocolata.
Xocolata? Salveu xocolata?
Salvem la xocolata.
Un punt de hipisme per vosaltres?
No em sembla hippie, la xocolata.
Un a un.
Em sembla prou pijo.
Bueno, perquè heu optat per salvar la natura.
És supernecessària, la xocolata.
Mm. El proper, ja que estem de Bijàs, farem una cosa més local. Què preferiu? Que el proper grup mundial de jazz, el top de jazz, siguin catalans, cantin en català, i parlin en català als concerts, i vinguin aquí al Bijàs? O preferiu salvar-vos d'una altra pedregada com la que va caure aquí al Penedès fa 3 setmanes, i que va arrasar bastantes vinyes, perquè els monjos i la múnia...
S'està complicant, eh?
Clar.
El dilema aquest és més complicat.
Ara no és que salves, sinó què prefereixes? El grup de jazz català o que no pedregui? I salvar les vinyes.
Clar. Salvar les vinyes és defensar la pàtria, també. Perquè
sí.
Defensem el Penedès.
Sí. El pagès no anirà a veure el Bijàs en català.
Si no hi ha vi.
Si no hi ha vi. Perquè no podrà anar al Bijàs.
Exacte.
No existirà. I el pagès s'enfadaria amb nosaltres.
Mm.
Jo crec que...
Igualment el jazz es canta poc.
Es canta poc. És més melòdic.
Sí.
Sí. I el poc que canten tampoc.
És igual.
S'ho fan en anglès o en un altre idioma tampoc.
La trompeta i el saxo no
ja
tenen idiomes.
Ja s'entenen igual.
També canten així com... que no s'entén res.
Sí,
que
no
s'entén. Sí,
que bussejar una mica.
Escolta'm, tirem per la pedregada.
Safe de pages. Safe de pages.
Sí? Opció hippie?
Opció hippie. Escolta'm, és si perdrem el català per ser hippies, també t'ho diré. No, però és que els pagesos s'ha de defensar. Tu saps quan val un tractor?
Moltíssim.
És un dato que van donar l'altre dia al búnquer, que jo em vaig quedar paralitzat.
És que diuen que el pagès és pobre, però bueno.
Van dir, el Peyu es va atrevir-hi? Que entenc que és veritat, que un tractor val 300.000 euros.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Què?
Increïble.
O sigui, un pis a Vilafranca no val 300.000 euros, si vols. Però n'hi ha de tots els tipus, eh?
Encara no els val.
Però 300.000 euros, què ha de fer un pagès per comprar-se un tractor?
És que hi havia una marca, quina és la marca aquesta de luxe?
El Jondere.
No.
Ah, més
de
luxe.
De cotxes que van començar fent tractors.
Ah, no sé, això. No sé
si abans hi havia tractors Ferrari.
Això, doncs, Ferrari.
Sí.
I què
abans
li passa?
De Ferraris.
Que imagina't els calés que van fer, que es van passar els cotxes de luxe.
Que van dir, mira, ja no cal fer més tractors, anem sobrats.
Hòstia,
que fort, eh? Bueno, som hippies, al final.
Molt bé, doncs...
Pedregades.
Següent. Què preferiu salvar? El pronom I?
H-I.
I, sí. O les glaceres? El pronom I està clarament en desús. Quan et dic, vas al concert, i tu em dius, sí, vaig.
Oh,
està mal dit.
A mi això em fa molta gràcia.
I vaig.
Mai tant.
Quan et dic, saps jugar a la petanca?
Sé jugar-hi.
Sé jugar. No, sé jugar-hi. Sí, senyora. O ell cuina bé. Sí que hi cuina. Sí que cuina. No.
Què cuina tot?
Què cuina o com cuina? Sí que hi cuina bé. I això s'està perdent.
Està tan perdut que el ChatGPT no fa pronoms. L'Aki no el fa.
Imagina't.
No sap que existeix.
Doncs mira que en francès també existeix, és la Y sola, i el fan servir normal.
I com és que s'està perdent?
Perquè en castellà no existeix.
No existeix. Vas a venir al concierto? Sí, voy a ir-hi. Voy a ir.
És que el castellà és més senzill, ells no es compliquen la vida.
Ui, sabeu que em passa molt, que no ho sé fer mai, això? Lo de venir i... O sigui,
aquí et volen fer crear un problema on no hi és.
Doncs pues me l'he trobat jo sola.
Sí.
Tu estàs entenent el que jo vull dir? És a dir, en català és han vingut,
sí,
per exemple. Però un altre és, en castellà és han venido o... No, és que és...
No t'estàs fent el lío.
És anar.
Si jo...
És anar.
Jo vinc a casa teva.
Sí.
I ells no tenen aquest ús del venir. Venir és quan jo vengo de... Jo vengo aquí, vengo de otro sitio hacia aquí. Però jo no vengo de mi sitio al tuyo.
No. Jo no vengo a tu casa.
No, jo no, voy a tu casa.
Jo voy a tu casa.
Sí, sí. En canvi, jo, nosaltres sí que diem ara vinc.
Ara vinc. O ara vaig.
Però no com vinc d'un altre lloc, no, ara, cap aquí, sinó que estic jo aquí i me'n vaig cap a un altre lloc on estàs tu.
Tu, quan en català, imagina que estàs a casa teva, vale? I has quedat amb la... Jo estic a casa meva i he quedat amb tu per anar a un concert.
Sí.
I et dic, vindràs al concert, s'entén que jo encara no hi soc, però que jo també hi aniré. Ho puc dir així en català, però en castellà jo no et puc dir vendràs al concierto, perquè llavors jo ja hi soc. És iràs.
Exacte.
O vas a ir... I tot això sí. Ho porto molt malament.
Bueno, estem sí. Defensant el català. Ara,
estem defensant
no?
El català.
Llavors, clar, el que està malament... Bueno, sí, està malament, però el que diu la normativa és igual. Mm-hmm. Al final, si sona bé o sona malament. Si jo et dic, vens al concert i tu em dius vaig, sona malament.
Fatal,
sona sí, més català, vinc. Doncs digueu
vinc.
Això.
Vinc.
I vinc.
I vinc.
I vinc.
I vinc. I vinc.
I te. Oh, salveu el i o salveu... Les glaceres.
Per part meva, no sé si estaràs d'acord, però...
Però les glaceres, què vol dir, salvem les glaceres?
Les glaceres de les muntanyes, dels
haurà...
Pirineus, dels Alps,
dels pols... Que hi haurà desglaçaments,
pols, clar, no? Que s'estan desglaçant, puja el nivell del
morirem
mar...
Tots morirem tots.
Jo et diré una cosa. Si puja el nivell del mar, pot ser que la platja arribi a Vilafranca.
Ah, una altra manera de veure-ho.
I població en sobra.
Ui, tant, sobra.
Menys pobles que contaminin l'aire.
Bueno, i Barcelona, què? Ah. Ens estalviem.
Uita.
És que pensa que si la platja arriba a Vilafranca, la gent de Vilanova haurà de venir a viure aquí. I aquí no hi cabem tanta gent. No vull que em pugi el preu de lloguer.
Jo el que faria és que es quedin allà...
Ah, ofegats.
Mori.
Amb caiet permanent.
Vull dir...
Et que teniu balers,
ja
catamarans...
No ve de Vilanova.
Ja
a mi, com em comencin a venir aquí i em comenci a pujar
no.
Lloguer, jo també m'enfadaré.
Que se'n vagin els pobles aquests que s'estan abandonant.
A tot.
Que se'n vagin a tot.
Hi ha molts pobles que estan acollint gent. Vilafranca no és aquest
Vilafranca no és un pobre acull.
Que passin d'allà.
Close the borders, me la suda.
Jo salvo clarament
Ali. Salvem l'Aki.
I apostem per una Vilafranca marítima.
Sí. El port de Vilafranca, allà a la girada, hi quedarà la mar de bé.
Tothom guanya. A més, pel català que parlen a Vilanova.
No, res, tampoc perdríem res. No, aquella població és totalment necessària.
Allà no fan servir-li.
No, res.
Una altra cosa que... es diu malament habitualment, és el d'arrepentir-se.
Ai, és penedir-se.
És penedir-se. Arrepentir-se sí. Està mal dit. No existeix. És un castellanisme, també. Nosaltres ens penedim de les coses.
De tot.
Sí. Arrepentir-se sona molt més dramàtic,
eh? És molt sentit, oi?
Sí.
És més d'arrel.
Penedir-se és...
Sí. La pena, ve de pena, no?
Ve de pena, clar, ve de
pena. És molt més catòlic, eh?
Sí.
Pots salvar el penedir-se, o podeu salvar... un poble del Japó on s'està acostant un tifó terrible que arrasarà tot el poble, però la gent se salvarà perquè tenen temps d'amagar-se en uns búnquers. Això no està passant, m'ho estic inventant.
És que oi que aquesta setmana hi havia, a Cancún hi havia un
sí.
Tifó aquesta setmana.
No, és que el canvi climàtic cada cop porta més huracans, tifons i fenòmens d'aquests extrems i tal. Llavors, podeu salvar un poble del Japó d'un tifó terrible que arrasarà amb totes les records i tot el territori d'aquesta pobra gent, o podeu salvar el penedir-se?
Aviam, a mi la gent de Japó em queda molt lluny, això per com a context.
La gent de Japó ja s'ha acostumat. Japó,
però els hippies senten tota la humanitat com a germans.
Ai, no.
Ells estan preparats per un tifó
ells
la setmana.
Ells ja s'ho veuen a venir. A més, no hi haurà víctimes, perquè hem dit que ells se salven.
Tenen temps.
Passa que després, en dues setmanes, ja tenen allà arreglat tota
sí.
La casa, te l'arreglen en un moment, segur no que res. Tenen assegurances ben fetes i això.
Allà l'assegurança ja et posa a incloure tifons i tot se l'acció.
Sí, però als búnkers no hi poden entrar els animals de companyia,
No fotis.
Moriran gossos, I gats.
No, els perritos no.
I cacatues.
Crec que allà no hi ha gaires gossos i gats de companyia perquè se'ls mengen.
Oh, però és que una cosa, jo no puc dir després que no he volgut salvar els perritos.
Els animals són llestos. Si veuen a venir un tifó, fugen.
Jo els enviaré un burofax amb els perritos
vale.
Uns dies abans i els diré cap a Vilanova.
Sabeu què he descobert?
Què?
Que les vaques i alguns altres animals que viuen en grup, si a un se li accelera el cor... de neguit, els altres ho senten i es neguitegen conjuntament perquè és com alguna mena d'alerta de perill.
Així, telepàticament?
S'escolten el cor.
Hòstia.
Sí, sí,
això és
sí,
molt
sí.
hippie, eh?
Això és molt hippie,
boníssim,
eh?
Per això, llavors, el gos que estigui més a prop ja els hi dirà als altres que...
De fet, a les pel·lis aquestes de tsunamis, el gos és el primer a enterar-se'n. De fet, el gos ja comença a marxar.
Bueno, l'ocell una setmana abans ja està
marxant. L'ocell ja ho veu a venir. Sí, ja s'organitzaran entre la mare fauna aquesta de que han d'anar marxant. Nosaltres salvem el penedir-se.
En canvi, les ovelles, quan ve l'os, no...
Ah, no s'acaben d'entendre.
No s'acaben d'enterar,
eh? Mira que fa anys, que els hi passa.
Sí.
Bueno, de vegades, oi?
Vaja, hi ha gent més intel·ligent que altra.
Gent i
animals,
sí.
En aquest cas.
Salvem el penedir-se.
Salvem el penedir-se?
Sí, enviem un salut al Japó des d'aquí. Save the Japons.
No, estarà tothom viu, perquè estarà acostumadíssim.
I començarem a fer més sushi aquí.
I tant,
al final.
Altre punt per la pàtria. Molt bé, esteu patriotes avui, eh?
Sí.
Sí. Ens queda poc temps, Pere. Potser hem de fer l'últim.
Farem l'últim.
Vinga, va.
Què preferiu salvar? L'article davant del nom? És a dir, no es pot dir jo soc Pere.
Ai.
Jo soc el Pere.
Ai, home, ai, i tant.
Parla amb Maria per dir-li no. No, ai. Parla amb la Maria.
Sí, tant, i tant. Sí, no sé qui diràs, però salvarem això, eh?
Sí, endavant.
O podeu salvar, això sigui real, els habitants de Gardisugdup, un petit illot del Carib situat davant de la costa de Panamà, on ja estan empaquetant tot la seva vida perquè la seva illa quedarà inundada per la pujada del nivell del mar ja. En aquests mateixos moments. Ja. És el que dèiem abans.
Ja estan empaquetant.
Jo anava a dir, la part positiva és que ells ja ho estan gestionant, això. Ah. Ja estan en marxa, de fet ja tenen totes les coses.
Però darrere d'aquests en venen molts altres. Eh?
No els hi faràs treure, ara.
Ah, és que també és una putada. Quan tu ja t'has fet la bossa...
Que ja has fet les caixes... Ara
tu quan ja t'has fet la motxilla, tornar-la a refer és un lio.
Jo que he fet moltes mudances...
Ja ho tens fet, ja vas endavant amb això.
Un cop t'hi poses i ja està.
Ja està. On aniran a viure aquesta gent, ara?
A la península, allà, al Panamà.
Però
hi ha molts països allà al Pacífic, Tuvalu i Vanuatu, illes d'aquestes que probablement no veurem mai.
No, perquè estaran enfonsades.
Són molt maques. Quedaran sota el nivell del mar. Ja, ara, 0,
Bueno, la part positiva és que després quan fas una mica submarinisme tens més atraccions sota l'aigua, jo que sé, no sé, per donar-li un punt.
Sí, no, els peixos tindran noves atraccions.
Sí, també fas excursions pels turistes.
Quan a les peixeres els hi posen decoracions, ja posen també illes.
Posen illes, vaixells de pirata, enfonsats.
Sí, ja és part
sí.
de...
Mira, un saludo als
més,
de Panamà.
Abans hem defensat que volíem Vilafranca Marítima, que pugés al nivell del mar, per així. Tant...
No tant aquí, però... Una mica de sol hem de veure.
Per això, però que ja els hi afectarà igualment també a la illa.
Sí, sí.
La decisió anterior.
La nostra decisió unànime és que salvem l'article.
L'article,
i tant. És que és gravíssim de l'article.
I et diré més, incorporar-lo al castellà i tot, perquè jo em faig uns olius amb
això. És que la gent castellana
ho fa.
Ho fan.
Ha venido
la... Ha venido, no. Ha venido la Maria. Com
però
que la
no
Maria?
Està bé.
O sigui, per què no ho fem en català i en canvi ho fem en castellà? És que no té cap sentit.
Per això...
S'ha de ser tan xoni per dir la Maria en espanyol?
No, no, els hi posem i ja està.
Tots. L'article per tothom. Català i castellà.
Per tothom.
Fixa't que amb la Rosalia sí que tots diuen...
La Rosalia.
La Rosalia, perquè és catalana.
Clar. Sí, sí, d'on ha sortit això.
I... Sí.
Del català.
La Karol G.
La Rosalia.
Els cantants ja ho fan, això és més artístic.
Ella és catalana i xoni, per tant.
Doncs pot ser les dues coses. Salvem l'article.
Molt bé. Doncs avui ha quedat salvat el català per 4-2.
4-2, eh?
Català.
Visca! 4-2 et diré, però que també ens hem passat a hippies, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Perquè 4-2 vol dir no sé quin tant percent és perquè jo no hi entenc. Però prou renyit. Nena, arribem a equivocar-nos
si,
és un empat.
Si tothom fes com vosaltres, ja aniríem bé.
És,
ja.
És un 60% contra un 30%. Hi ha un 10% que queda fluix per aquí. Que no...
Ha quedat enfonsat sota aquella illa que
no
hem decidit a fondre. Molt bé,
doncs... Ja ho veurem la setmana que ve, a veure què salveu, eh?
Pere, gràcies per portar-nos aquesta secció. Ha sigut especialment divertida. Com has dit que es deia? A hippie o pàtria?
Hippie o pàtria.
Hippie o pàtria?
Avui heu triat
pàtria. De moment pàtria.
De moment pàtria.
Visca la pàtria.
Veurem a final d'estiu com ha quedat tot això. Pere, gràcies per portar-nos aquesta secció. Que tinguis un bon bijàs. Ens veiem després per aquí.
Sí,
i la setmana que ve tornem-hi. Gràcies. Adéu-siau. All night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Doncs amb aquesta música de Mamma Mia, aquesta cançó que ara no em facis dir-te com es diu, perquè jo conec les principals
Mamma Mia,
i les
no?
altres no sé quines són. No té un nom, aquesta cançó?
Money, money, money. És així.
Doncs amb aquesta cançó de Money, 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 és tres vegades o dues? És igual, me la suda, és que no sé per què t'ho pregunto.
Tres.
Doncs seguim al matí d'avui amb aquesta cançó.
M'està encantant el programa...
Però si no he pogut
la
parlar.
La Summer Season, m'està encantant.
És que està sent molt calorosa.
És tan fresca.
Molt fresca, bueno, dinàmica. Bueno. Són els dos adjectius. Bueno, va, anem a començar. Doncs des de l'altra banda del telèfon, ja ara entendreu per què, rebrem a la Mariona Gusi, que ens ha demanat de començar la seva secció amb aquesta cançó, perquè la Mariona... està embarassada i les embarassades no caminen.
Embarassadíssima.
Les embarassades es connecten en directe des del telèfon. Mariona, bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, com esteu, guapes? Bé, bé, estem bé, però com dieu, les embarassades van millor per telèfon i més quan estan entrant a la setmana 40, per tant, quan menys moviments, millor es veu.
Doncs anirem a parlar tota l'estona d'aquest tema, perquè la secció d'avui és l'embarassada a l'estiu, a la setmana...
La Mariona Gusi embarassada a l'estiu.
A la setmana, quasi 40, no sé quina història. Mariona, primer de tot, com estàs? Explica'ns com està anant tot això.
És una experiència que, déu-n'hi-do... Bueno, jo crec que totes les dones ens imaginem una cosa i un cop entrem en l'embaràs és totalment diferent. És a dir, l'experiència està sent molt diferent del que m'imaginava. Jo sabia que seria dur. Al final tenim les xarxes socials que avui en dia t'expliquen moltíssimes coses, però fins que no ho vius en el propi cos no veus realment lo dur que és estar embarassada. Vull dir que déu-n'hi-do. Però també té moltes coses maques, eh? Vull dir, jo diria que la cosa està bastant 50-50, el tema. Sí que és veritat que, clar, quan ho estàs vivint dins del cos, que les últimes setmanes s'estan fent molt feixugues, costa, tens l'espera, tens ganes de que neixi, es fa d'orillo, fa més d'orillo. Però, bueno, està sent tota una experiència, la veritat.
Mariona...
S'ha de viure, si es pot viure, s'ha de viure.
S'ha de viure. Hashtag... jo necessito, perquè jo no m'ho imagino, llavors necessito exemples de què t'esperaves i què ha passat al final o què no ha passat.
Vale, jo m'esperava una cosa una mica més lleugera, diguéssim.
Lleugera no se't veu.
No, lleugera no ho estic, ja ho dic ara. Però sí que m'esperava una cosa... Jo què sé, que potser... Hi ha molts embarassos, també. Això és el principal, que cada dona és un món. Això sí que ens ha de quedar molt clar, perquè he anat veient moltes companyes a les classes prepart, amigues que s'han quedat embarassades, això, fent una mica de xarxes socials o de documentals, i realment cada cos d'una dona és un món. Sí que és veritat que jo no he tingut un embaràs supermeravellós, que als inicis, que jo no sabia que estava embarassada, vaig marejar moltíssim, vomitava molt... realment no vaig gaudir del primer trimestre perquè no sabia que estava embarassada. I jo m'imaginava que m'estava passant alguna cosa a nivell de salut heavy i la veritat és que ho diuen que el primer trimestre no troba gaire bé, o sigui que ja va ser això. El segon molt bé, que això sí que en general més o menys totes les dones concorden amb que el segon molt bé, i el tercer se m'està fent molt pesat. O sigui, realment hi ha dones que fins l'últim dia estan en el gimnàs, poden fer vida absolutament normal i jo ja fa quasi un mes que vaig haver d'agafar la baixa de la feina perquè realment 8 hores, jo soc administrativa, 8 hores a l'oficina no m'hi podia estar a nivell postural i, bueno, clar, t'engreixes, hi ha dones que s'engreixen menys, jo m'he arribat a engreixar 15 quilos, que són uns quilos que, clar, en pocs mesos et posa al damunt, per tant et costa molt més fer-ho tot. I això és el que m'ha cansat més. I no m'ho imaginava, diguéssim, tan dur aquest nivell de primer trimestre marejos, últim trimestre molt pesat tot plegat. Però bueno, que tot i així, clar, és molt divertit perquè també portes una vida dins. Llavors és com graciós veure que sou dues persones caminant amb dues cames només, però que al final porto la meva filla dins i això també m'està fent molta gràcia quan es mou... quan vas a les ecografies i realment veus que hi ha una persona dins, jo que sé que estàs tenint temes de conversa i aprenent moltíssim de coses que jo veia allunyades i tot i ser monitora d'esplai que havia tingut molts anys contacte amb canalla, de cop i volta se t'obre un munt de possibilitats d'aprendre com acollir dins la teva vida un bebè nou nat. I clar, estic aprenent moltes coses de la maternitat i de la vida que no hagués après mai si no m'hagués quedat embarassada. O també coneixent molta gent que segurament no hauria conegut mai si no hagués sigut perquè estic embarassada i compartim les futures mames amb tots els consells i preguntes que ens vindran, no? També redescobreixes la parella, en el meu cas, clar, hi ha dones que són mares solteres, hi ha dones que ja és el segon embaràs, però jo en el meu cas és el meu primer embaràs amb la meva parella, marit, vaja, i ens redescobrim cada dia perquè, clar, ens venen moltes coses al damunt i estem parlant de moltes coses que no havíem parlat abans i també ens estem descobrint una mica com a futurs pares. I és molt interessant també tenir una connexió d'una manera diferent de la que tens abans festejant només dos, no? No sé, déu-n'hi-do, vaja bomba us he deixat aquí de cosetes, eh?
És que ho dius tan bé que jo m'estic imaginant ara un embaràs tan romàntic i que has començat dient que era una putada, llavors no m'acaba de...
És que això també forma part de l'embaràs, les casum d'hormones. Vull dir, puc estar a tope, a dalt de tot, a dues hores, i em veieu dues hores després i estic en la merda. Bueno, les que som dones ja ho sabem, que quan tenim la regla, aquestes coses ens passen un cop al mes. Hi ha moments que aquell dia o aquells dies més potents de la regla, no?, estem com tristes, enfadades, rialleres, amb gana, sense gana. Doncs això us ho heu d'imaginar, jo ho he viscut ben bé 6 mesos. 6 mesos d'alt i baixos emocionals molt heavy i amb un curt termini de temps. És a dir, una bipolaritat de tenir molts sentiments a dins, d'anar-los traient i adonar-me'n de que no estic sent coherent com era abans. Però bueno, he llegit, hi ha molts estudis que parlen d'això, de que quan una dona es queda embarassada, realment el seu cap està out. Et recomanen que no prenguis decisions gaire importants quan estàs embarassada, perquè de la nit al dia canvies d'opinió totalment. I que això després, en el postpart, encara puja més el tema. Però bueno, que dins de tot, si saps identificar les emocions, tens ajuda professional, perquè jo en el meu cas vaig al psicòleg, ja hi anava abans d'estar embarassada, i va molt bé saber identificar què està passant en cada moment per veure que tu segueixes sent tu, no t'estàs tornant boja, sinó que són les hormones que estan provocant en tu aquests altibaixos que al final formen part d'aquest embaràs, no?
I, Mariona, jo tinc una pregunta. Jo sé que hi ha moltes mares que diuen que noten com es mou el fill a la panxa, que inclús de vegades es desperten a la nit perquè es mou tant que no pots dormir bé. De fet, no sé si has de dormir en una postura en concret perquè si no et fa mal, oi? Una cosa així?
Sí. De fet, et recomanen que això a partir del tercer mes, quart mes aproximadament, no dormis panxa a terra.
No dormis,
per incomoditat, eh? I, bueno, clar, jo va ser com em vaig enterar i ja no ho vaig fer. Però també he trobat dones que fins al cinquè mes, que no se'ls acaba de notar la panxa, segueixen dormint cara avall. Realment, com que hi ha la placenta, el líquid amniòtic que protegeix el bebè, et pots posar de la manera que vulguis. Però sí que et recomanen que et posis sempre de costat, i ha de ser el costat esquerre,
sí,
per un tema del cor, que bombegi bé i que molesta menys. Si et poses de panxa en l'aire, que seria el que pensaria amb tothom, jo mateixa pensava, abans de quedar-me embarassada, que una embarassada havia de dormir panxa en l'aire, si tu estàs còmode, ho pots fer, però sí que és veritat que resulta que el bebè pressiona la vena aorta i llavors et pots arribar a marejar.
Ai, per favor, quina bajona.
Sí, jo sincerament, com que vaig llegir això, de que el que m'he recomanat, i de fet també m'ho ha dit una llevadora, era dormir de la banda esquerra, m'hi he acostumat, i ja no m'he dormit de cap altra posició, tot i que la meva preferida sempre ha sigut panxa a terra. I jo dormo amb un coixí també d'aquells de lactància, perquè com que m'he anat engreixant, va bé per separar una mica les cames quan estic de costat i no em fa mal la cadera. Però sí que és veritat, Judit, això que dius, de que quan es mou et despertes. Jo em desperto, perquè clar, és com un peixet a dins. És com si un dit et pressionessin la panxa amb un dit, però al revés. Llavors, clar, això et desperta. És com si el meu marit al costat em toqués amb el dit, doncs em despertaria. Pues el mateix amb la Meritxell, que és la bebé que porto dins, no? Però bueno, ja m'hi he acostumat. He de dir que els primers dies que no dormia del tirón, em cabrejava bastant i jo tenia mal humor a primera hora del matí. Però ara, entre que estic de baixa i puc dormir més hores i que ja m'hi he anat acostumant, sí que és una merda no dormir les 8 hores seguides, perquè ja fa moltes setmanes que no les dormo, però al final també estic pensant que el cos està preparant-me per quan pareixi que la nena no dormirà del tirón 8 hores fins no sé quins mesos, doncs ja se m'està acostumant el cos a llevar-se això cada 3-4 hores. Ei, què tal? A més, tinc moltes ganes d'anar al lavabo durant la nit, perquè, clar, em pressiona la bufeta, per tant, m'he d'aixecar. Si abans podia posar-me a dormir, haver anat al lavabo i fins a les 7 del matí ja no hi tornava, ara això és impossible. Però també ho he comentat amb altres mares i totes em diuen, sí, sí, és que ens està passant el mateix i la veritat és que ho aguantem igualment. No sabem com, però ho aguantem igualment. I el que més fa pinta és que aquestes hormones que ens fan tenir aquests alts i baixos emocionals també t'ajuden a coses com aquesta, a mantenir-te desperta, tot i no dormir les 8 hores que ens recomanen. Per tant, bueno, curiós això del dormir, curiós.
I l'experiència de les classes prepar, què tal? Perquè això també és un tema, trobo.
És un tema, és un tema. La veritat és que jo vaig tenir la sort que el meu marit es va poder permetre venir a totes les classes prepar i és una cosa que trobo superimportant si existeix la parella o algú amb qui convisquis que vols donar aquest pas amb tu, perquè bàsicament encara que sigui jo la persona embarassada i la persona que parirà, és una decisió que vam prendre entre tots dos. Per tant, tots dos hem de viure conscientment aquest moment d'embaràs i part i postpart. I jo en això he tingut molta sort, que ha pogut venir l'Arnau sempre a totes les classes i hem pogut compartir, no, els dubtes i l'experiència i tal. És tot un món, la veritat. Jo m'imaginava una cosa exageradament hippie i no, no va ser així. Realment també vam aprendre moltes coses. Sí que has d'agafar el que més t'interessa a tu i el nivell de vida que portes tu, perquè seguir tots els consells és impossible i, de fet, les llevadores ho fan molt bé, que ja t'expliquen diverses maneres de viure l'embaràs, diverses maneres de viure el part i el postpart, perquè al final cada família és un món. I a mi, escolta, si no em va bé una tècnica ancestral peruana per parir perquè em sembla una xuminada, doncs com a mínim sabré que a mi, per exemple, doncs em va més bé, jo què sé, l'epidural, que confio més en que em punxin i que no tenir dolor i ja està. Doncs cada dona és un món i estan bé que les classes prepart t'expliquin tècniques molt diferents perquè cada dona s'ho agafi, no? Però sí que hem rigut molt i això, i hem conegut altres parelles que ens han semblat més o menys curioses i és divertit veure que hi ha molts tipus de pares i que se'ns obre un món a davant de futures llars d'infants i col·legis on coneixerem gent molt diversa. Que la veritat és que també fa gràcia viure aquest món de zero, no? I és una experiència que la recomano a tothom, perquè hi ha molta gent que no les fa. Avui en dia tenim molta informació, TikTok, Instagram, llegir molts llibres, jo m'he llegit mitja biblioteca, però la veritat és que jo trobo que tothom hi hauria de passar per aquesta experiència perquè també t'aclareix molts dubtes. De fet, nosaltres teníem mares i pares a les classes prepart que era el seu segon i tercer fill, és a dir, que no té per què ser una cosa d'inexpertes totalment, sinó gent que també vol compartir i aprendre coses, no? I prou interessant, la veritat és que sí.
I Mariona, hi ha alguna cosa que hagis après que t'hagi sorprès molt o que no t'imaginaves? Jo, per exemple, amb el de la Judit Benages...
Pensava que m'ho deies a mi.
No, vaig aprendre lo de que els bebès han de sortir cap per avall olorant el xumino, diguéssim.
Ah, jo amb la Judit Benages vaig aprendre que, jo no ho sabia això, que es veu que quan després tens el bebè i dorm amb tu al llit, tu ets capaç de no aixafar-lo estant dormint. Jo això no ho sabia que passava.
Hi ha alguna cosa, Mariona, que ens puguis
sí,
afegir?
Aquestes dues coses que heu dit ja són dues coses que a mi em van sorprendre moltíssim. Jo el que m'ha sorprès més és que, a veure, clar, Jo he vist moltes pel·lícules a Hollywood, com tothom, no? I és veritat que la primera classe, quan ens van preguntar, bueno, com us imagineu un part, jo el que m'imaginava era el que he vist a les pel·lícules, que és una persona estirada al llit, amb una sala pràcticament quirúrgica tota, cames obertes i crits a fondo, gent corrent a tope, i la cosa és que trenques aigües i això va tot molt de pressa, i molt d'estrès, no? I pel que he anat veient per vídeos, pel que m'han explicat les llevadores, pel que he anat llegint, experiències d'altres dones, el que m'ha sorprès molt és que la manera que tenim les dones més fàcil de parir és de quatre grapes, dretes, mitja cuclilles, que hi ha mil maneres de parir que no siguin aquella que tenim totes fixada al cap que hem vist a les pel·lícules i sèries. I a mi això m'ha sorprès molt. Clar, aquella manera és la més normal si t'han posat l'epidural, no? Perquè no tens mobilitat de cames en cas que t'hagin posat una epidural de les que no et pots moure, vaja. Però sí que és veritat que jo no m'hauria imaginat que si no em poso l'epidural, que de moment aquesta és la meva idea, és evitar-la al màxim possible, però que no em farà res si al final me la poso, clar, has d'inculcar-te al cap de que llavors la manera més fàcil de parir serà fer-ho així, d'una manera com que la gravetat hi tingui un sentit, no? I és veritat, he vist molts vídeos de parts així i m'ha sorprès moltíssim perquè jo no m'ho havia plantejat mai que es parís d'una manera diferent que no fos a la camilla, no? I després aquestes coses que heu dit vosaltres a mi també m'han sorprès moltíssim. I, bueno, i temes de lactància també, perquè, clar, el primer dia que vam fer la lactància a les classes prepart, jo no havia agafat mai un bebè de 3 dies. I em van donar un bebè de 3 dies fals, eh? Com un nenuco.
Sí,
i em van dir, Vera, com te'l posaries tu, no? Si haguessis de donar el pit ara, jo me'l vaig posar, i em miro a la llevadora i diu, tens el cap a l'aixella? Com vols que aquesta pobra criatura mami si el tens a l'aixella, la cara? I dic, ostres, no sé, és que també és el que he vist a la tele, no? I després em va ensenyar mil maneres diferents de col·locar el bebè perquè arribés millor a la teta. I també això acaba sent també tot un món de la lactància molt, molt heavy, no? Moltes coses. Ara no se me n'acudeixen més així d'estranyes, però entre les que heu dit i aquestes jo crec que són les que més he après i més m'han explicat coses diferents, sí, sí.
La Judy, mentre ho deies, estava calculant a veure com s'ha de posar el bebè, perquè...
És que jo també me'l posaria a l'aixella, crec. Tu fas el gesto i tendeixes a posar-te el bebè com molt a la punta.
És que jo 3 dies me l'imagino molt petit, llavors tu estàs posant els braços molt grans.
Ah, és que el meu bebè ja té 8 mesos, segons aquesta mida. Una altra dato que a mi em va sorprendre, tot això arrel de l'Ajut Benages, no és que jo tingui amigues embarassades.
Mariona.
No, però ara que hi hagin parit. I deia que, això és un dato, que crec que és veritat, m'ho va dir ella, que diuen que el primer bebè s'assembla molt al pare perquè ell pugui reconèixer que és seu.
Que fort.
Això ho sabies?
Sí, això ho he llegit.
És que em sembla fortíssim que sigui així. Quins collons!
Bueno, és que el pare...
Després de 9 mesos.
Clar.
Realment el pare no forma part...
No fa res!
Res del procés.
És que no fa res!
Només al principi... I ja està.
Ja està, i després se'n desentén.
Llavors, algú ha de participar.
Pues quins pebrots que sigui això, també t'ho diré.
Com ho viu el pare, Mariona?
Clar.
Des del que ens puguis explicar
el
tu.
El pare... L'Arnau està supercontent i superil·lusionat des del moment zero. I li fa molta il·lusió, no? Però sí, és veritat que hi ha coses que li sap greu com no viure-ho. Clar, a l'inici jo la notava molt, el Meritxell. Ja notava les patades, els moviments i tot. I li deia ràpid, agafa la mà, posa'm la mà a la panxa. I pobre, em posava la mà a la panxa, però des de fora encara no es notava.
Ah.
I potser vam estar un parell de mesos així. I a ell li sabia greu com dir, ai, sé que tu estàs vivint, que està existint dins, i jo no hi puc fer res. Però bueno, que després, quan ja ho ha pogut notar, està supercontent, no? I sí que és veritat que m'ha dit moltes vegades, ostres, potser, tot i veure'm patir, perquè a vegades això, als inicis, que no ho sabíem, que em marejava i tal, i ara que em costa dormir, que em pesa molt tot, li sap greu veure'm així, no? També. Però també hi ha molts dies que em diu, ostres, que fort que jo no pugui viure això. O sigui, és que no puc ni decidir-ho. Directament no pots viure-ho i ja està, com a home. I pensa, ostres, si haguéssim tingut la possibilitat segurament de tots dos, haguéssim escollit, doncs jo que sé, haguéssim tingut dos fills i haguéssim dit, mira, tu un i jo l'altre, per viure l'experiència tots dos. Però tot i així molt bé. I ara està supernerviós. O sigui, aquestes últimes setmanes també se li estan fent molt eternes, pobra. I cada vegada que m'aixeco ràpid d'algun lloc, que no m'aixeco a poc, ja té les mans a les claus del cotxe i tot a punt per
marxar. Tot a punt, perquè en qualsevol moment
dic,
això...
No, encara no.
Bossa sí. Preparada i
ja
tot allà a la porta.
Allà no? Que ja, el cotxe ja té la cadireta, oi, crec, i tot allò ja preparat.
Sí.
Perquè, clar, és que això no ho veus a venir.
Sí, ja ho vam posar tot.
Tot
no, preparat. Tenim la canastilla ja també dins, la canestreta. Tot...
Ai, quina gràcia.
El cotxe està a punt. De fa 15 dies ja ho tenim tot a punt.
Clar, és que això no se sap. Bueno, doncs, Mariona, ho haurem d'anar deixant aquí.
Un plaer, aquesta
moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència com a... Quina és aquesta?
Com a embarassada.
Pre-mamà.
Sí.
Sí, és de pijo, dir prema-mà, en català.
Prema-mà.
No sé. Mariona, moltes gràcies, molta sort i que tinguis un part lleuger aviat i que vagi molt bé. Gràcies, adéu-siau.
Ja us ho explicarem. Adéu, papa.
Adéu. Man's world. Whoa, oh, 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 oh. bona, la sintonia.
Seguim el dissabte amb aquesta sintonia infantil. Rebrem ara la classe dels colors de l'Escola Padruna, que ens porten avui un petit repertori. No. Anem a rebre l'Aina Soler, la meva companya del Penedès cap de setmana. Com sabeu, estimada audiència, a l'estiu el que fem és que, a més, ens preparem cadascuna la seva pròpia secció per estar més a prop vostra, per explicar-nos coses entre nosaltres, poder xerrar i poder explicar-nos tot el que no ens dona temps a xerrar durant el programa. Així que donem pas a la secció de l'Aina, que porta per títol...
Preparant-nos per la vida adulta, però me l'han reduït a la vida adulta.
Qui te l'ha reduït?
Vosaltres, perquè m'heu dit que no era un bon nom.
Ai, hem de presentar també a la Marian Sadurní, no forma part de la secció, però mira, ha vingut a passar el rato i a xerrar amb nosaltres. Hola, Marian, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè algun dia també tindràs una secció.
Ah, va,
vas per bon camí.
Vaig per bon camí, vaig sumant punts.
Estàs, bueno, a punt d'arribar-hi.
M'estic preparant per la vida adulta.
Sí,
ets és adulta?
Que és un bon dia per parlar-ne, perquè clar, com bé has sentit, l'Aina ens ha portat aquí a teca sobre la vida adulta.
Sí, avui un tema central a la secció.
Seran tòpics?
Però hi ha introducció a aquesta secció, en plan, ens expliques de què va? O amb el títol ja ens...
Bueno, jo crec que preparant-nos per la vida adulta és prou explicatiu.
Tuf!
Ara m'està trucant el company.
Ara no podem agafar-lo, ara.
Company de la casa, Jordi Ribas. És que estem en directe al Penedès cap de setmana.
Aviam si pots agafar-lo després.
Tinc una samarreta aquí sobre.
Tens una samarreta?
Perquè m'heu atabalat i clar, hi he marxat.
Mira que vida mai, ella.
Me la podeu deixar al meu despatx, sisplau?
Te la guardem al teu despatx. Demà, quan vinguis al programa, ja l'agafes.
Aquí on...
Perfecte.
Aquí sobre l'entrada.
No preguntaré per què has deixat una samarreta.
Perquè és la que he portat durant la Conex, perquè portava una...
Vale. Bueno, vinga.
I
bueno.
Per fer la Conex...
Vale. Adéu, Ribas, fins demà.
Seguim amb el programa,
eh? Adéu.
No doloris, sisplau.
Pots penjar? Molt bé, doncs ja ens pots explicar. És que de vegades també no sap veure quan no toca. Bueno,
anem
a fer una mica d'introducció d'aquesta secció.
Preparant-nos per la vida adulta.
Molt bé, doncs ja fem la introducció i ja podem anar a entrar en matèria.
De... Si calles...
Sí, parem d'agafar el telèfon.
Parlarem de coses que passen quan estàs fent la transició cap a ser una persona responsable adulta. Jo també estava pensant que no tothom és responsable.
No, jo... Crec que per poder dir que t'estàs preparant per la vida adulta, primer hauries de definir què és per tu una vida adulta.
Mira, és que la vida adulta és un altre punt que anava a tractar, no sé si avui en un altre moment, és que jo tinc 26 anys ara, però al setembre, que serà poc després d'acabar la summer season, en faré 27. Per tant, m'he d'estar mentalitzant durant aquests dos mesos de que 27 ja són 30 i 30 i ets mega gran. Ho apoyes? Persona adulta?
Mira, justament el cap de setmana passat vaig tenir aquesta conversa perquè una noia feia 28 o 29, em feia.
És que és fatal, això, ja.
Ara estic així, no? I jo dic, és que clar, els 30. I diu, jo em quedaria amb 22, 20, i jo em quedaria amb 30. Perquè potser tens aquell punt d'un punt més d'experiència que dels 20 i pico... I el teu cos encara és jove.
Molta gent diu que els 30 són la millor edat, eh?
Actualment, clar, abans, no? Als 80, als 30, ja tenien dos o tres canalles i aquestes coses.
Oh, i la hipoteca pagada.
No n'havien fet, això. I clar, allò que diuen, no?, que els 40 d'ara són els no sé quants d'abans, doncs deu ser el mateix que els 30 d'ara són els 20 d'abans.
Els nous 30.
Els nous 30, doncs això. No sé, jo com que aquesta etapa ja la vaig passar als 30.
Quants en tens, Marian?
Jo 40, però a la cantonada els 41.
Ah, pensava que aquest any feies 42.
No,
els va fer l'any passat.
És que a mi no em va pillar bé.
No, clar, va pillar que estaves en algun país agafant un mosquit que
sí,
no tocava.
M'estava deixant l'ull en un altre.
T'haguessis quedat aquí celebrant-me els 40.
Doncs m'ha passat lent, m'ha passat.
Doncs mira, un any. Tenim això en el record.
Coses que parlarem avui, perquè he dit que seria monotemàtica la secció d'avui. Perquè és una cosa que hem fet recentment totes, en aquest cas.
Sabeu que l'edat mitjana, l'esperança de vida era fins als 30 anys.
Sí.
Que fort, eh? I què feien? Bueno, en plan,
no tenien res més
quan,
a fer.
Quan havien de madurar? Dels 18 als 19?
Però és perquè molts es mataven a la guerra.
Bueno, i molts hi havia peste i aquestes coses, però moltes malalties i coses, però t'ho imagina't que penses que potser només vius 30 anys. És que a mi ja m'haig de morir.
Jo crec que ara sona una mica... raro, eh? Però crec que havíem fet moltes coses, ja.
Ja ho tenies tot
ja
fet.
Ja ho teníem tot fet, ja teníem
a fills... A nivell vital, eh? Ai. Vull clar. Dir que...
Jesucrist va morir quan tocava, 33.
No va fer res.
Sí.
Només va ressuscitar.
No, perquè això és el que t'ha explicat la Bíblia.
Però que ell no m'ho ha explicat.
Judit, però és que em tens que lligar de l'Aina i la seva secció, a veure que ens expliqui alguna cosa.
Ah, sí, perdoneu. Sí.
Llavors ja farem, ja fiscalitzarem el que ha comentat.
Ja ho parlarem a la meva secció.
Aquí també parlarem de l'edat mitjana.
D'acord.
Parlarem de la renta. La renta separa la gent amb dos tipus de gent. La gent que cobra i la gent que paga. La gent que cobra, cobra poc. I la gent que paga, paga molt.
I després n'hi ha els que a vegades no estem obligats a fer-la.
No estàs obligada?
Tu no has de fer la renta. Però si tu tens 40 anys i jo en tinc 27 i ja l'he fet.
Ja, però tu deus tenir més ingressos que jo.
Sí, home.
Jo, per exemple, l'any passat, teòricament complia aquells típics tòpics, no? Que tens dos contractes, estàs obligat a fer la renta. Doncs jo fent el borrador i aquestes coses em va sortir que no estava obligada.
Això t'avisen?
Sí. Ah. I jo vaig pensar, no pot ser això. No,
no
perquè...
pot ser perquè ja l'has
fet. I a part em tocava pagar.
Ai.
Em tocava pagar el que podríem dir que és més o menys l'equivalent a un sou...
Un sou estàndard d'aquí, 300 euros. No?
No. Una miqueta, dos sous.
Per dos sous, 600 euros.
Si tu consideres que l'estàndard d'aquí...
És que és fluix, és fluix.
Ah. Uns 600 euros, jo pensava, no pot ser, saps? I em va caure el món a sobre. Perquè de tenir-nos a no tenir-nos, n'hi va 1.200, en aquest cas. Llavors, ja...
A mi me n'en...
Ara en parlarem, ara en fotut 3,
d'aquests. Em va sortir el tema aquest, que jo pensava, no pot ser, tinc dos contractes, jo ho estava mirant ràpid per mirar si m'havien de passar a retenir més o menys aquí, perquè llavors aquest any ja més n'hauria tingut un. I en algun moment hi ha com una modificació de la llei o això, que el total meu no arribava al mínim que et marquen i que el segon contracte tampoc no arribava a un altre mínim. Vull dir, com que llavors no arribo a cap mínim, no estava obligada a fer-la.
Ja, però pena tens. Que no...
Exacte.
Ah, o sigui, no pots ni fer la declaració.
Que, clar, era perquè com que havia deixat l'altra feina el juny, perquè els altres anys sempre em tocava fer-la, estava obligada a fer-la. Sempre havia estat cobrant cada vegada menys. L'últim cop ja vaig cobrar només 15 euros. Això ja feia preveure que en algun moment t'ho queria
vas
pagar, no?
Vas cobrar només 15 euros. Un any, això sí. Cal que ho declaris, 15 euros, clar.
No m'ho cobrar, que són meus, eh?
Ah.
De tenir-los o no tenir-los, 30 ah. N'hi van.
Oh,
per tant, però aquell cop que va sortir a fer-la, doncs no la vaig fer.
Ah, no sabia que això passava.
I aquest any m'ha tocat cobrar i l'he fet.
Ah, és que a mi també m'ha tocat cobrar. De fet, jo sempre cobro.
No gaire, eh? Però, bueno, una miqueta. És la frase aquesta. A mi me la va ensenyar el meu avi en el seu dia de tenir-ho o no tenir-ho.
209 euros.
Jo més.
Més de 209? I m'ha semblat una borrada de diners que em paguin a mi, que no he fet res.
I jo fa 8, 9, 10 anys n'havia cobrat més.
Més de 200?
Però, clar, és que llavors equivale a què us penseu que cobro?
No, vull dir, clar, no, ens ho diguis.
No, però vull dir que... La vida adulta a vegades és el que
és. La vida adulta és el que té, sí.
Jo n'he de pagar, ja els he pagat, perquè són ben ràpids a treure-te'ls.
Però és que tu ets autònoma.
Però no ho era, encara.
Ah, va, llavors eres molt empleada, amb sous molt alts.
Sí.
Sí, sí.
Quatre contractes, bueno, quatre pagadors.
Clar, és que aquí no sous... estem parlant dos, aquí ja et superes moltes coses.
1.800.
A pagar, eh?
A pagar.
Però això vol dir que algun lloc no es retenen el que pertoca, Aina.
Bueno, ara ja el meu gesto ja m'ha solucionat, perquè, bueno, a part que soc
autònoma...
Perdona,
que has anat a renyar, no. Però això també li va passar a una amiga. Clar, m'han d'això, clar, t'estan retenint un 2, home, clar.
Sí, sí, sí.
I per això a vegades ho han d'explicar a les empreses, perquè diuen, no, pel que cobres aquí ja t'estic retenent bé, que retinc un 2 ja, però d'aquí 400, tu no saps què cobro jo als altres llocs. I a vegades hi ha empreses que són més reticents a pujar-t'ho perquè així fan veure que tu cobres més. No, retén molt perquè si no venen
clar,
aquestes
coses. Clar, jo m'ho vaig fer això ja, eh? Ho vaig demanar que m'ho pugessin per això.
Sí, que per aquesta conversa penso que vam tenir un cop.
Exacte,
que
passa
susto,
que no me'l van pujar suficient. I res, ara, això, vegades... ara ja sóc autònoma i ja no paro de pagar durant tot l'any, per tant...
Hi ha empreses que cap allà, octubre, novembre, tant com una regularització, sí. Et fan una retenció del 40%, que aquell mes sembla que no hagis treballat, per aquestes... Doncs jo no sé vosaltres què penseu, però jo prefereixo més que cada mes em retenguin un 10, que no pas un mes no cobri, per entendre'ns.
No, clar.
Jo així
s'ha
tot,
de...
tot repartidet.
Com es diu allò? Diversificar.
El meu gestor, que és l'Albert... Diu que tot
és el mateix del pla de pensions, no?
Sí.
Sí. Saludo
no,
l'Albert.
No el vaig canviant. diu que aquests diners són diners que eren de l'Estat. Quan tu has de pagar exacte, la renta, sí, sí. Són diners que eren de l'Estat i que tot aquest temps els has tingut tu i no et tocaven. Per tant, has sigut tu qui li ha pres diners a l'Estat.
Aquí, suposo que
soluciona la mirada, soluciona la mirada.
S'hauria d'haver estat hàbil i, durant el procés d'aquest any, posar-los en algun lloc on et rendissin, no? I treure un rendiment, ja que després te'ls tornaràs a tenir.
És que tampoc són tants com perquè et traurà de rendiment, això.
No ho sé, igual els poses a la borsa i en guanyes.
Ja, o els perds. Jo conec gent que ha de pagar molt més que jo.
Més de 1.800... Home, no sé, els meus pares també paguen molts. Però quan dic molts, és molts.
16.000 euros.
No, tants no.
16.000 euros.
Crec que hi ha dades que a vegades no s'han d'explicar.
No diré qui.
I per què 16.000 euros?
Perquè n'ha guanyat molts.
Clar. Jo també, una amica un dia estava a la bar i sentia que en pagava 6 o 7.000.
És la persona que conec que més ha
de
pagar.
I clar, llavors, oh, és que m'han clavat aquests això. I em vaig girar i dic, perdona, si t'han clavat això és que en cobres molt. Clar. I vaig continuar caminant.
Clar, ell tampoc es va queixar, eh? Ell va dir, hosti, quina patacada, però, bueno...
Clar, ja li compensa, clar, ja li compensa. Bueno, doncs, si has pagat 1.800, doncs no m'he cobrat tant.
Exacte, ves, no m'he treballat tant.
No m'he treballat.
I us porto dades interessants.
Sobre la renta?
Sobre la renta.
No fotis.
Sí, a veure si dades divertides, perquè ja que he pagat, doncs s'ha de mirar amb humor.
Jo, abans que les diguis, potser sí que considerien que quan fas la renta...
Ets adulta.
Home, i tant, és que
per això està dins d'aquesta secció.
Marca un abans i un després.
Passa que, clar, llavors és jo l'he de fer des dels 20, 20 i pocs, potser. Al moment que devia tenir dos contractes.
Jo és la tercera, crec.
Jo és sí, la tercera.
Sí.
Des dels 25.
És que és d'adult, per això està aquesta secció. No t'he posat com fer botellons.
Clar, sí, seria secció adolescent. I els de Badruna ja han vingut al principi de la secció, que són els infantils. Ja una mica de tot.
Dades curioses.
Vinga.
Sabeu que la renta es coneix que es feia ja des de l'imperi romà? Imagina't quants anys donant diners a l'Estat. Però aquesta, direu, això és fluixeta
per això,
com a dada.
Clar, aquí hi ha l'Estat, però en altres moments, o sigui, el meu poble...
Hi ha una plaça de records.
I no, no fa tant, vull dir que no fa tant, vol dir que quan els meus pares van casar. I això en fa 40 i...
Home, Déu-n'hi-do, doncs.
Però que no estem parlant de l'imperi. I encara s'anava a pagar com el senyor feudal les tres gallines o els quatre pollastres o les 20
però
pessetes.
Però això és un cens, poble, un cens. Però és que espera't, perquè hi ha més coses. Perquè aquest impost de la renda ha anat variant segons l'època, la zona i les coses que s'inventaven. Entre els segles XVIII i XIX, a Anglaterra, aquest impost era sobre els barrets. O sigui, persona amb barret ha de pagar impostos.
Ai, si no portes barret, no.
Llavors, la gent va començar a comprar cobertors de cap en lloc de barrets. I així...
Doncs
no
això, no sé si encara va així o no, però era una època que hi havia un impost municipal, que ara no em faig dir si era la brossa o quin, que també era segons les cuines que tenies a casa.
Una.
Coses d'aquestes, sí. A Rússia,
anava
sobre les barbes, perquè volien que el país es modernitzés. Els russos es veu que portaven molta barba i volien que es modernitzessin i fossin més occidentals i que s'afaitessin. Llavors es va posar un impost a les barbes. Persona que portava barba havia de pagar una taxa.
És una forma de canviar tendència. Què podríem posar un impost ara?
Els influencers.
Aquest seria un.
Ara hi ha la llei dels influencers.
Home.
Ja està bé.
Publicitats encobertes i tot això, regularització i s'hi ha de posar mà, ja.
Ja en parlarem d'això un altre dia.
Vale.
Dels influencers.
Anava a dir dels adults?
No, dels influencers.
Vale. Vosaltres sabeu que quan ets autònoma i també
és
quan
que jo ja
persona,
saps que d'Antònia...
T'has de deduir coses.
No hi entenc jo d'autònoms.
Has de tenir deduccions...
T'has de comprar coses.
Per pagar menys a la renta. Vale. Exacte, has de pagar coses. I aquí la gent es posa creativa,
sí,
i intenta posar coses per pagar menys. Us dic una de les coses que ha posat la gent en aquestes deduccions.
Gent d'aquí...
D'Espanya.
De Catalunya, Espanya...
Gent anònima.
Però gent
del
de
món.
Quin món.
Del món.
De quin món. Del món.
Un home va posar les seves mascotes com a sistema de seguretat. Us sembla curiós?
No ho entenc. En plan, ara què m'estàs dient?
Que aquell home, doncs, els gastos que generaven els gossos, de veterinaris o
clar,
menjar, tot això...
Un sistema de seguretat...
Vale, o sigui,
sí,
en vez d'una alarma, doncs, gossos.
Però
gossos...
un gos, no.
Alerta con el perro,
llavors,
peligro.
Els diners que representa que guanyava, per dir-ho així, en plan, que no perdia, era la despesa dels animals.
Exacte.
O sigui, sí, quin guany hi tenia?
Pagar menys.
Pagar menys dels animals.
No.
No, a la renta.
A la renta tu fas sí, guanys, despeses, presenta, doncs equilibra la balança.
Però ho va focalitzar en animals.
Igual que els fills. Tu saps que els fills,
fills
et dedueix.
Com si tingués un d'això amb l'excusa de que era una alarma.
Passa que els animals no els poden posar i les alarmes sí.
Vale,
i van dir, pues mira, jo tinc animals que són
el meu sistema
sistemes de seguretat.
Molt bé, aquest senyor.
Igual que una senyora als Estats Units va posar que el cost del menjar pels seus gats era per mantenir la seva botiga lliure de rates.
Antiplagues. Ja que a mi em fan fer certificats de control de plagues, doncs...
A tu et fan fer certificats de control
de plagues? Bueno, a mi no, per una entitat que estic, per el local que hi ha, doncs s'ha de tenir.
Detectiu privat per espiar el seu cònjuge infidel. Cònjuge.
I aquesta quina excusa és?
Detectiu privat.
D'acord.
Són coses que no han colat, que després la gent ha dit, escolta'm, això no...
És que allò del detectiu privat canta
no
molt.
No t'ho entro. Necessitats mèdiques va posar com a deducció a sessions de massatges, perquè la seva feina era molt exigent físicament i necessitava massatges.
Això no sé fins a quin punt no
I això no està
ser,
bé,
no?
Això?
Perquè...
No està bé aquest, no cola.
No.
Ah, doncs no em sembla tan descabellat Exacte. Com el de les mascotes i l'alarma.
Potser els massatges eren relaxants.
Ah, potser era un final feliç.
No eren sessions de fisioteràpia.
Ah.
Eren sessions de massatge.
I el problema és que segur que no n'hi va posar dos. O sigui, tota aquesta gent que posa això, igual
és
aquests
és
imports...
És perquè és reiterat, això.
Aquests imports potser pugen a xifres de 4 o 5 zeros.
3.000 euros en massatges. Clar, si són
és que són molt cars, és com el psicòleg, eh?
Si són en final feliç, pugen més.
Clar, ja se'n va el doble. No sé quin tipus tenia.
No ho sé, això no, ja, no m'ho explica. Però sabeu qui també té problemes amb Hisenda? Els famosos, que cobren molts diners.
No, va, clar.
Sabeu quants?
No tenen problemes amb Hisenda. El que ells volen, evadir Hisenda, llavors se'ls genera un problema. Però si es declaressin tots els seus guanys, no en tenien cap
bueno,
problema.
N'hi ha que llavors diuen, no, és que jo confiava en el meu gestor i sí. va tenir errors.
Bueno, això passa, perquè
passa.
No fa uns quants anys...
La mare del Miguel Bernardó.
A un conegut meu...
M'ha mirat que és, a mi perquè no t'entens.
Que és verídic.
Ha buscat la meva complicitat.
Va arribar la sanció d'Hisenda perquè no havia posat un pla PIBE o d'aquests, o dels cotxes, com se'n digués, que donaven tants euros, que aquelles enganyifes també, no? Et dono 6.000 euros perquè et canvis de cotxe, però clar, llavors això, com que ho has de posar dintre no sé quin apartat de la creació de renta, tu n'acabes tornant 4.000.
Bueno, guanyes 2.000.
I per no haver-ho posat multa per voler enganyar Hisenda, i la declaració l'havia fet el gestor, eh?
I patapam.
És
I
que
a
si
part...
tu, també, quin rotllo, també t'ho diré.
Bueno, cadascú troba la vocació.
Mira, clinc, 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 clinc.
No m'agradaria a mi ser gestora.
Guanyen molts diners,
no, segur que sí, però no m'agradaria.
Pensa que tothom ha de fer la renta, menys la Marian, que està exempta.
Sempre hi ha clients, vols dir.
Exacte.
És com els morts.
Parlant de multes, famosos que han pagat multes. Messi, 4 milions d'euros.
Però li deu sortir més a compte pagar la multa
sí,
que pagar Hisenda.
Sí, n'hi ha molts d'aquests.
Cristiano Ronaldo, 18,8 milions d'euros i 23 mesos de presó que no va complir.
Presó i tot, eh?
Sí.
Sí que ho va fer malament aquest gestor.
Nicolas Cage va haver de vendre les seves propietats...
Ah, però s'ha dit la seva esposa. Dic, hòstia, jo sí que ho va fer malament.
Va vendre les seves propietats per pagar els seus deutes fiscals. Es va quedar homeless.
Homeless.
Pamela Anderson, 500.000 dòlars. Aquesta menys.
No en tenim cap de la zona?
Sí, ara te'ls dic. Isabel Pantoja?
Ara! Ara!
A la presó.
L'Isabel Pantoja és aquella que va dir que... O era la Lola Flores. Que ella només volia que cada espanyol li donés una pesseta.
Devia ser la Lola
Sí que em vol sonar
eh?
Algú. No, i crec que la Pantoja...
La Pantoja va dir pessetes.
Sí, però això quan... Tu no havies nascut.
Pues la Pantoja encara no estava a la presó quan hi havia pessetes.
Clar, però ella va dir que... Ella només demanava una pesseta cada espanyol. I jo sé que en aquell moment hi havia 45 milions d'espanyols. Clar, una pesseta cada espanyol són 45 milions de pessetes. No era. Era també com allò que tu deies abans, que diversificar.
Diversificar, s'ha de diversificar.
Clar,
això m'ho diu el meu pare.
Una pesseta per cada un no genera res. Si totes li arriben a la mateixa persona... Ja tenim 45
Clar.
Milions.
S'ha de trobar el target.
Saps qui no té 45 milions? L'Alejandro Sanz, que n'ha hagut de pagar 3 milions.
Tiene el corazón partido.
Sí que tiene el corazón partido. La Lola Flores també, però no se'n salva ni un, eh?
Però Aina Soler i Jansani surten, no, aquesta llista?
L'Anna Duato i l'Imanol Arias...
Estem parlant de famosos, no d'ultrafamosos.
I han de pagar milions, eh? A mi que no vinguin a buscar milions. Fins aquí la meva secció. M'has d'acomiadar.
Doncs, amb aquests datos i aquest... L'Aina ens ha fet un plantejament de la vida adulta, hem parlat d'Hisenda, hem fet repàs de les multes milionàries dels famosos...
Algun dia... Mira, és que no em sabria greu pagar multes milionàries, perquè voldria dir que tinc
que ets
molts
molt
milions.
Mària, ens adonin, gràcies per haver-nos acompanyat. Espero que hagis de fer la renta l'any que ve. Aina, ens veiem ara, perquè seguim aquí.
Seguim.
Gràcies, adéu-siau.
Programa d'avui amb la visita també d'una col·laboradora habitual, però intermitent.
Em sap greu, demano perdó.
Com... És fix discontinu.
Bon dia, Cloro, com estàs?
Hola. Molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí. Demano disculpes,
també.
Pido perdó, com va dir el rei d'Espanya,
no
emèrit, el rei que assassinava elefants. No volverà a ocorrir, bueno, no ho puc assegurar, ja sé que la meva vida és molt frenètica, però tinc el compromís de, com a mínim, aquest estiu acompanyar-vos durant les setmanes que pugui.
Visca!
I amb moltes ganes de ser aquí. Moltes gràcies per convidar-me un altre cop.
A la Summer Edition, eh?
Summer Edition.
Com ho diem? Summer Season.
Summer Season.
Summer Season.
Molt bé. O estiu... Sessió d'estiu.
Sessió estiuenca.
És BC, Penedès cap de setmana, però fa més calor i ens toca gravar igual, per tant, li posem
perfecte.
Un nom diferent, que serà BC això.
Perfecte,
però
estupendo.
Però amb sigles és Edition.
Molt bé.
La idea també era donar vacances als col·laboradors, però al final esteu venint els de sempre.
Perfecte, ens encanta. Però és que vosaltres, amb la vostra companyia, sempre és un plaer.
Tot va al peu de la lletra, vaja.
Molt bé, doncs què faig aquí? Jo sempre vinc, doncs, o amb ciència o amb feminisme, ja em coneixeu, no? Una miqueta és les dues vessants que jo toco i no hi ha més de mi. És la meva personalitat i el meu tret identitari. Per tant, ara toca fer una mica de feminisme, que fa molts dies que no rasquem aquesta maleta, no? Llavors, he obert el meu ventall de possibilitats, però no calia gratar massa. Avui parlarem de la figura d'Aurora Picornell, una de les cinc dones conegudes com les Roges del Molinar. Qui va ser Aurora Picornell? Aurora Picornell va néixer a Palma l'1 d'octubre de 1912 i va morir assassinada a Manacor el 5 de gener de 1937. Va ser una política sindicalista i d'ideologia comunista i feminista, activa a Mallorca, València, Eivissa, Menorca durant la Segona República. Fou assassinada als 24 anys per un escamot falangista la nit de Reis de 1937 i des de llavors esdevingué un símbol de l'antifeixisme i de l'esquerra política mallorquina. L'any 2017, quan es van complir 80 anys del seu assassinat, va ser nomenada per unanimitat filla predilecta de l'illa de Mallorca. I el 4 de març de 2019, l'Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca inauguraren un bust d'Aurora Picornell al Born del Molinar per a recordar la seva figura. 3 anys després, el 2022, s'anuncià finalment que les seves restes havien estat trobades per fi en una fossa comuna del cementiri manacorí de Son Coletes. El cas d'Aurora Picornell, d'Aurora Picornell va ser recuperat d'una fossa comú on van trobar diversos cossos assassinats pel franquisme, no? L'esquelet d'Aurora Picornell estava ben conservat i presentava 5 forats per trets d'arma de foc. 3 al cap, un a l'occipital, un altre al temple dreta i un altre a la zona facial esquerra, un altre forat al pit i un altre forat al braç. És a dir, que la van afusellar i amb ganes. Les restes també revelaren una fractura al peroné dret. Amb les restes també es van trobar una ploma estilogràfica jaspiada que estava en el tòrax dret i que enllaça amb la seva dedicació d'escriptora. La van assassinar perquè als 14 anys ja va començar a treballar de sastressa i ràpidament s'implicar en la política. La van assassinar perquè als 16 anys ja firmava, juntament amb altres feministes, el seu primer llibre sobre feminisme. La van assassinar perquè als 18 anys va impulsar la revista Concepció Arenal, centrada a promoure la figura de l'escriptora feminista gallega. La van assassinar perquè també als 18 anys va començar a escriure articles sota el pseudònim Amanecer, on parlava de les condicions de vida de la classe treballadora i de les treballadores, estimulant la formació de societats de defensa i la sindicació. La van assassinar perquè als 18 anys va promoure la creació del sindicat de sastresses. La van assassinar per militant del PCE, del Partit Comunista Espanyol. La van assassinar per vendre i difondre premsa comunista i per lluitar per l'amnistia de les represaliades d'Astúries. La van assassinar per feminista i per comunista. ens traslladarem ara a l'actualitat, d'acord? Titular de fa dues setmanes. El president del Parlament Balear, Gabriel Lecent, és a dir, diputat de Vox, estripa una figura, una fotografia d'Aurora Picornell el dia que es debat la proposta proposada per Vox de derogar la Llei de Memòria Històrica de les Illes Balears. Derogar vol dir deixar sense efecte una norma vigent. És a dir, que el que vol Vox és deixar sense efecte la norma vigent, la Llei de Memòria Històrica que està aplicada a tot l'Estat, no? I per què és important que no es derogui aquesta llei? Per què és important la memòria històrica? La Llei de Memòria Històrica de l'Estat té com a objectiu mostrar la veritat històrica dels fets ocorreguts. Té la responsabilitat d'impartir justícia i té l'obligació d'oferir reparació a les víctimes assassinades i represaliades durant el franquisme. Casos com aquest són les exhumacions de fosses comuns, la identificació de cossos afusellats, la recuperació de restes i el retorn d'aquestes restes òssies a les famílies que no han pogut enterrar els seus familiars ni saben com van morir o on van morir o on van ser enterrats, no? A dia d'avui encara queden moltíssimes fosses per trobar i milers de cossos encara per identificar. El dret a la veritat, el dret a la memòria democràtica, el dret a la reparació i el reconeixement de les víctimes i les garanties de no repetició són fonamentals per a una democràcia. Per tant, nosaltres direm als senyors franquistes de Vox que si volen derogar la llei i amagar la veritat, amargar-la també, amagar la veritat, nosaltres ens farem tan pesades, tan insuportablement visibles, que els hi portarem les imatges d'Aurora Picornell i de totes aquelles dones assassinades i represaliades a tot arreu. Fins i tot trobarem la manera de fer-li arribar a la seva pròpia tauleta de nit una fotografia cada nit d'una dona revolucionària i comunista diferent perquè el persegueixin en els seus somnis i malsons. L'oblit no deixa de ser un altre mort i nosaltres no permetrem cap més assassinada i no oblidarem cap de les assassinades. Un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la. I per tancar aquest petit i humil homenatge que li farem nosaltres avui a Aurora Picornell, posarem la nova cançó dels meravellosos i penedesencs filibusters, unes corrandes precioses que han fet en honor a Aurora Picornell i que quan acabi, si voleu, les comentem.
Apama, primer d'octubre, en una llar treballadora, neix Aurora Picornell. Seria cosidora, que en seria cosidora, i alçava la veu tot hora per defensar els treballadors i també els drets de la dona, i també els drets de la dona. Si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, cantarem a la memòria de l'Aurora Picornell. Amb unes quantes companyes es varen organitzar i van ser anomenades Sarroges d'Esmolinar, Sarroges d'Esmolinar. Amb il·lusions infinites portaven dins el seu cor les idees més boniques, les idees més boniques. Si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, cantarem a la memòria de l'Aurora Picornell. Però un mal dia el feixisme treu tota la seva fel i van enviar a l'abisme tots aquells bonics anels, tots aquells bonics anels. A totes empresonaren i de forma molt covarda amb la seva vida acabaren, amb la seva vida acabaren. Si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, cantarem a la memòria de l'Aurora Picornell. I avui dia ens governen encara aquells botxins, volen esborrar la història i trencar-la en mil botxins. Trencar-la en mil bocins sense saber que són llavors i per molt que les enterrin en vindran molt de millors, en vindran molt de millors. Si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, cantarem a la memòria de l'Aurora Picornell. Si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, cantarem a la memòria de l'Aurora Picornell.
Bueno, 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 què us sembla?
Digue'ls-li un, Marcel.
Molt bé, Marcel, cantes molt bé, ens ha agradat molt. Espero que aquest estiu soni molt aquesta cançó, que ens la sapiguem tots i que estiguem tots allà...
És enganxifosa? Enganxifosa, no. Enganxosa? Enganxosa?
No sé.
Jo crec que sí que és...
Enganxifosa seria com que toques una... o no?
Sí, com pega. No?
Enganxifosa és com escarós, no?
Seria... Yeah. Sí, anava a dir pegadiza en espanyol. En
ens, agrada.
Ens agrada.
Ens agrada.
Ens agrada molt.
Pegadiza en català és ens agrada.
Ens agrada.
Sí, ens agrada aquesta cançó.
És molt apta per versió estiuenca. Podríem fer un remix amb una mica de la cara bé allà. Jo només deixo anar idees aquí,
anem-ho tirant.
Exacte.
Anem-hi pensant.
Perquè la cara bé ja ha fet algun que altre remix de Fili Vostè i crec que aquesta és una bona candidata per fer un remix estiuenc. I res, com bé diu la cançó, si ens volen fer la guerra i a la terra un desgavell, doncs nosaltres cantarem a la memòria d'Aurora Picornell. Per què és tan important aquesta memòria històrica? Doncs perquè, com ja hem dit, no, un poble que no té memòria està condemnat a repetir les atrocitats del passat. I quin poble estem veient ara mateix que va patir ell atrocitats, però que ara està exercint atrocitats contra un altre poble? Israel. Israel, l'estat d'Israel, no, té aquesta política de visibilitzar doncs, totes les atrocitats que el nazisme va fer contra tots els jueus, i evidentment tots estem en contra d'això i denunciem doncs, el nazisme i els camps de concentració nazi i tot això. El que no permetrem i el que no ens sembla bé és doncs, el genocidi que està cometent contra l'estat de Palestina i contra les palestines i sobretot contra els nens palestins, perquè el que està fent l'estat d'Israel és aniquilar les noves generacions de palestins perquè ja no hi hagi més herència palestina i puguin eliminar tota la identitat palestina del territori. Llavors, doncs, allà també aniria bé una mica de memòria històrica i de que relacionessin genocidi actual amb genocidi del passat i que reflexionessin una mica sobre el que estan fent avui en dia. Re, noies, em sap greu portar un tema així com tan pesat, en ple vermut d'estiu, però... S'ha de fer memòria històrica, hem de picar pedra i hem de seguir visibilitzant perquè no venen tiempos mejores, anem a pitjor.
Ara estava pensant, em sap greu quan ve la Cloro perquè el nostre programa és de jajas.
Jajas.
I llavors ella diu coses
sèries.
I clar, és com...
No,
aviam, concentració.
Està bé que hi hagi una mica de tot, no? Una de cal, l'altra d'arena...
Sí, ha de ser així.
I perquè entre els jajas... És a dir, la política dura i crua no la podem posar constantment. És a dir, no pot ser que el 100% de la informació sigui crua i dura, perquè la gent es torna majara, jo ho entenc. Llavors, està molt bé que tinguem aquest balanç entre jajas... Pum, una miqueta de dosi de política antifeixista
feminista.
Te la vaig
introduint per aquí, dissimuladament.
Exacte. Això ho fa molt bé la generació Z. Nosaltres ja ens hem d'actualitzar una miqueta, eh?
Jo és que tinc un lío amb això de si és Z, si és Massinger... Jo això
no, la generació Z te la fot allà, el contingut polític, te'l fot de la manera més light i més divertida possible. Rotllo, s'estan fent un make-up, get ready with me, i et deixen allà anar. Palestina, Sudan, pum, 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 et foten allà les quatre notícies clau, mentre s'ha fet un eyeliner estupendo, aquest noi, i s'ha fet uns pòmuls que li brillen, i dic, gràcies.
Ha pogut fer les dues coses
gràcies.
Bé.
És que m'ha entrat tota la informació.
Jo, per separat, ja no t'ho sé fer.
I no es fan un eyeliner normal.
No.
No, home, no.
Només és perfeccionat, eh?
Unes filigranes.
Nena, hem de reinventar-nos nosaltres una mica, eh? Que estem ja desactualitzades i fotre aquí la xapa quan ningú l'escolta, no. Hem d'aprendre a fer...
Ens hem fet grans.
Hem de trobar la manera.
No, però és que ja no som la generació revolucionària.
Ja.
Ens hem fet grans.
Però no pot ser això. Hem de lluitar contra això. Encara que fem cringe a les xarxes, perquè estem intentant fer un TikTok...
Això també crea visualitzacions. Hi ha una persona que fa cringe,
sí, però
també se'n parla.
Jo soc experta en fer cringe, intentant fer-me la jove, quan ja no sóc jove, però ho hem de seguir intentant perquè si no, pues, cometrem els mateixos errors que del passat.
Jo, Clara, crec que ja t'ho he dit alguna vegada que t'hauries de fer influencer. Crec que t'ho he dit més... Sí, és que em sona que hem tingut aquesta conversa i que ella també ha dit això.
Sí. A veure,
perquè
no
el discurs que tens tu, Cloro, tu tens la capacitat de defensar coses...
Digue-li comunicadora, si no t'agrada.
Sí, clar, però jo...
Podem trobar un nom.
Però això jo ho puc fer quan m'hi he dedicat moltes hores prèvies a preparar-me aquesta xapa.
No, perdona.
Jo
t'agafo
fresh,
pel carrer i em fas un discurs potentíssim,
no te'l
fas, de 2 minuts. Pues que ara estàs parlant aquí 20 minuts al TikTok. Amb un i mig és suficient.
Clar. I el TikTok és veritat que és molt picadet.
Si estàs 20 minuts serà en el TikTok, tampoc et miraran
ni Cristo. Pots editar, eh?
Clar. I a més, ara el guió ja el tens fet. Ara tu després a casa teva agafes, et plantes el mòbil i dius quatre coses de l'Aurora.
I això et dona per tres TikToks.
I em poso l'Aurora als filibusters de per darrere.
Per
ja
exemple.
Tinc... Ja està.
Ja està. Ves-hi pensant.
Bueno, quan sigui milionària, gràcies a la vostra idea, ja us convidaré una cervesa.
Però jo crec que hauries d'anar començant. Al setembre. No? No,
vinga.
Entre hores. Nou, quan estiguis hores. Allà al col·le,
sí,
que
exacte,
sempre hi ha hores mortes. Ha
sobren hores
o
a l'institut.
Si no, molts influencers graven moltes coses un diumenge a la tarda i durant la setmana ho van dosificant.
Sí, perquè descansar no.
I la vida de l'influencer.
Que... Clar.
Clar, jo el que tinc és un ramat de cabres. Podria fer...
Això també ven molt, la cabra.
Molt, la ruralitat. No?
Això ven molt mentre, perquè és molt diferent.
Mentre les passeges...
Clar.
Tu què fas?
Jo les pasturo. Però...
Clar, és que ni això
clar,
sabem dir.
Clar, clar. Una cosa és passejar el gos, l'altra és pasturar un ramat de cabres, però està bé, està bé, està bé.
Mentre les pastures,
sí.
Què fas?
Pues estic allà amb elles, evito que es mengin les oliveres, evito que es colin a l'hort del veí. És tota l'estona evitar que la liïn, perquè les cabres són molt boges. O sigui, els hi escau molt bé aquest adjectiu.
Que vas per packs?
No, estic allà a la Serra de Bolet.
No baixes tant. És que l'altre dia em vaig trobar un ramat de cabres.
Sí, a Pax hi passa un ramat de cabres i ovelles.
I mirava a veure si hi havia la cloro. I de qui eren?
De la cloro no.
Ja, queden molts pocs ramats ja, perquè queden un parell, crec. El del Salvador és un senyor molt gran que no té relleu. Vull dir que fem una crida aquí, si algú vol dedicar-se al món del...
Doncs devia ser el Salvador. Si només hi ha el Salvador i la cloro...
I hi ha un altre ramat que no sé de qui és.
Va sol, aquell. És autofinanciat.
Sí, hi havia gent.
I sempre hi ha barrejades algunes cabres amb algunes ovelles. A veure si la propera vegada que veia un ramat... Sí, es pot. Sí, sí. Passa que les cabres són més espavilades que les ovelles.
Ah, les ovelles queden més enrere?
Les ovelles volen prats plans.
Ah, bueno, clar.
La cabra vol muntanya.
També com és l'ovella, tu.
Clar, llavors l'ovella, quan es troba una mica de desnivell, li costa travessar. Per això, entre vinyes van molt bé totes dues, però si ja tens una mica de muntanya, com nosaltres a Bolet, doncs ja vols una mica més de cabra i poca ovella, perquè l'ovella s'esgarrinxa molt ràpidament amb qualsevol herba alta, no sap saltar massa bé...
No, és que jo sóc una ovella. Sóc l'ovella.
Ets una ovelleta. Sí. Ara són moníssimes.
Jo necessito peu pla, m'esgarrinxo...
Sí, i un xaiet és el més adorable que hi ha. Adorable tot, plegat.
Uh-huh. Doncs, mentre estàs fent adoració, aquests animals...
Està atenta amb les
cabres. Ah, clar, perquè és que has d'estar atenta. I fer un crit... I
clar, cada dos per tres estaria dient... Uep! Uep, tu!
Però això et donaria un toc, eh?
Diferencial,
això
no?
Seria diferent dels altres. No hi ha cap influencer que pasturi vaques.
T'està explicant l'Aurora i de cop...
Exacte.
Hi ha aquella que té aquelles alpaques.
Sí, aquella senyora divertidíssima.
És divertidíssima per les alpaques. Si no tingués les alpaques, ningú la coneixeria.
I com introdueixo política entre les cabres?
Res, tu estàs xerrant i apareix alguna cabra per darrere.
Clar.
I després, quan l'audiència ja conegui la cabra i la tingui com a identitat propera, de zona de confort, pots utilitzar-la per fer exemples.
Molt bé. Clar.
Si aquesta és l'Aurora.
Si aquesta és l'Aurora.
I aquest és el filibuster.
Aviam, saps?
Sí, perquè a més es barallen molt entre elles i...
Doncs
ja,
els hi pots posar, els pots pintar d'un, no pintar els animals, no. Pots una mascareta o algun identificador de personatge.
Un collaret.
I això donaria de sí, eh? Això es faria molt... Ja t'ho gestionarem nosaltres.
Estem molt creatives aquí, eh?
Sí. Estic veient una oportunitat de negoci. No sé per què no m'he aprofitat anteriorment. Amb la cloro.
Molt bé. Doncs m'ho apunto. La propera. Ja us vindré amb noves informacions, si això evoluciona.
On has dit que pastures tu al Bolet?
A la Serra de Bolet, anant cap a... Bueno, tirant amunt de Guardiola.
I has de caminar molt?
No.
Allà,
i les ovelles i les...
Heu de venir un dia.
Puc fer preguntes de feminisme en comptes de cabra?
Sí, podem tancar el tema de les cabres amb una última pregunta.
Vinga.
Quanta estona es pastura una cabra?
Mínim 4 hores al dia.
Sí. Seguides? Mitja jornada?
A l'hivern fem 2 hores al matí, 2 hores... A l'hivern fem 4 hores seguides, perquè hi ha menys hores de sol, i a l'estiu fem 2 hores al matí, 2 hores a la tarda.
Però això és molt esclau, això.
Però no soc jo sola. Per això som una comunitat de gent que cada dia de la setmana li toca un. Jo vaig els diumenges. Hi ha gent que va a missa i jo vaig a les cabres.
Els diumenges? Vas triar-ho tu, el diumenge?
Els diumenges, sí, perquè treballo entre setmana. És el que té. Multitasking.
Molt bé, ja podem tancar el tema de les
ovelles. Vinga, molt bé, seguim.
Has dit que l'Aurora formava part dels 5...
De les 5... de les roges, a veure que t'ho confirmo, de les roges del Molinar.
Qui són aquestes 5 persones?
Vinga, fem que la setmana que ve et porto una altra de les figures de les Roges del
doncs
Molinar.
Ah, doncs mira, sí.
I fem una secció, o sigui, fem com una secció estiuenca de les Roges del Molinar.
Em sembla
perfecte.
Bé, això.
Ah, això és una bona idea.
Així podem anar fent repàs i l'últim dia repassar-les totes.
Vinga, història, sí, política i crítica.
Hauran de ser 8.
Doncs te'n busco unes altres 5, perquè hi ha moltes. Com les Roges del Molinar, n'hi ha moltíssimes. No patiu, que aquí tenim referents per donar i per vendre.
Totes són de la mateixa època?
Bueno, de, si em centro en grups d'aquí, sí.
Vale.
Perquè eren durant el franquisme. Però referents feministes comunistes assassinades
trobar...
i represaliades...
Sí, perquè això és una cosa habitual, sembla.
Sí, 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 sí.
I el tema aquest del senyor de Vox... Encara està
llavors,
vigent.
Ara s'està investigant si és un delicte d'odi el que va fer ell d'estripar la imatge aquesta, però ell s'excusa amb que el van posar molt nerviós, les dones aquestes, perquè eren dues diputades socialistes que van portar aquestes imatges enganxades amb un dinar 4 en el seu ordinador. I el senyor aquest de Vox els va dir que traiessin aquestes imatges i elles van preguntar sota quin article demanava això, perquè no hi ha cap article que et prohibeixi portar una imatge... A més, sota la llei de memòria històrica, tu podries portar aquesta imatge, no? I llavors allà es va posar nerviós aquest senyor i en comptes de seguir parlant com una persona doncs, madura i responsable, va decidir estripar el full i expulsar les dues diputades. Llavors, ara
ell va expulsar les diputades.
Sí, perquè ell és el president i pot dir fora d'aquí si esteu estorbant la pau.
Que democràtic, eh?
Molt, molt meravellós.
No li va agradar.
Ah, ja, és que mira, tens aquí un fons de pantalla no que no t'agrada, doncs en raro.
Ell diu que el van forçar a perdre els nervis.
Ai, sí.
I jo penso, home, doncs, xato, et dediques
poca
a la política,
tens, doncs,
ets
perdona.
President de la cambra aquesta, hauries de estar format en paciència, com a mínim.
Com a mínim.
Sí.
No? I en no perdre els papers d'aquesta manera.
Sí, perquè mira,
bueno, el primer problema és que et molesti.
Sí, ja.
Sí, és un altre tema.
El primer problema és que ets feixista, no? Sí. Però bueno, això ja...
El problema és que ets feixista, això no t'ho trec d'un dia per l'altre.
Exacte, això no es cura. Però, sí, s'està investigant i han portat el cas no sé si a quin tribunal perquè ho investigui com a delicte d'odi.
Bueno, ara ja sabem... D'aquí a 8 anys...
Exacte, ja sabem com funciona i qui són els del tribunal i quins hereus són aquests. I clar, doncs, si tot ve del mateix... grup de feixistes de fa 50 anys o d'ara, doncs estarem igual de malament. Però bueno, sí. Ahí està el tema.
Ho anirem seguint, ho anirem...
El que és que va haver-hi una manifestació, a causa d'això va haver-hi una manifestació multitudinària a Mallorca, en suport doncs, a la memòria històrica i en denúncia al feixisme, bueno, o sigui que...
Aviam si repensen aquí, voten.
Doncs, exacte. Exacte.
Doncs ho haurem d'anar deixant aquí perquè ja estem fora de temps, per dir-ho així.
Vinga.
Nosaltres també farem aquesta petita manifestació des d'aquí.
Estupendo.
Una mica de reconeixement.
Vinga.
I anirem seguint-ho. Gràcies a la Cloro. Cloro, gràcies una setmana més per
portar-nos
aquest discurs,
noies,
aquestes idees i transmetre-les des d'aquí. I ens veiem la setmana que ve amb la segona persona.
Vinga, perfecte.
Que vagi bé, Cloro. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Arriba al final del programa, el moment més trist del matí. Ens acomiadem d'avui dissabte del Penedès cap de setmana amb aquesta Summer Season que hem estrenat tot just fa una estona. I demà seguirem amb aquesta Summer Season i això durarà fins a l'agost i al setembre
i
seguirem
tant,
amb la temporada habitual i anirem seguint. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi molt bé i adéu-siau.
Adéu.
Que no m'he puesto el maquillaje, que. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora. Por más que mires, no verás, no, un objeto sexual.